Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Sola, de l'escriptora catalana Carlota Gurt.
En la secció de literatura juvenil, us proposem la lectura de la darrera novel·la de Laura Gallego, El cicle de l'Etern Emperador.
En l'apartat de no ficció, el llibre Rússia, l'escenari més gran del món, del periodista i corresponsal de TV3 a Moscou, Manel Alias.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem del Llop de les Pomes Verdes, de Gisela Pou, un llibre que ens parla de la por.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula El lladre de bicicletes del director de cinema italià Vittorio Di Sica.
En l'apartat de música, avui parlarem del darrer disc en solitari del teclista i compositor de les cançons de charango Sergi Carbonell.
I en la secció de l'entrevista del programa d'avui conversarem amb l'escriptora trempolina Maria Barbal.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats i els serveis que oferim actualment a la biblioteca.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Sola, de l'escriptora catalana nascuda a Barcelona l'any 1976, Carlota Gurt. Carlota Gurt es va convertir en la gran descoberta literària de l'any 2020 amb el recull de contes Cavalcarem tota la nit, que va guanyar el premi Mercè Rodoreda. En la seva primera novel·la, titulada Sola, l'escriptora ens endinsa en una intriga psicològica protagonitzada per una dona que s'enfronta al seu entorn. La May, després de naufragar en la feina immersa en l'apatia matrimonial, s'aboca a escriure instal·lada a la casa del bosc de la seva infantesa, on s'encararà rabiosament a la grisor del seu passat, a un present inoportú i a un futur a la deriva. Aquesta és la crònica d'una rebel·lió. És la història de la seva solitud impenitent narrada en un compte enrere agònic de 185 dies. Però què és la solitud? Una realitat objectiva o un estat d'ànim? Una benedicció o una condemna? Pot ser tot alhora, però una cosa és segura. De la solitud no en sortim indemnes. Escrita en la característica prosa vivíssima i visual de l'autora, Sola és també el seu esperat debut en el gènere de la novel·la. Sola, de Carlota Gurt, ha estat editada en català per Proa i la podeu comprar per 18 euros en format paper, 8,99 en digital o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la darrera novel·la de Laura Gallego, El cicle de l'Etern Emperador. L'Etern Emperador governa Aquidàvia durant 1000 anys abans de morir per renéixer de nou. Després de la mort de la seva última encarnació, uns quants membres del Consell Imperial es presenten en un petit poble a la recerca del nadó que acull l'ànima de sa divinitat i que, per tant, ha d'ocupar el tron. Aquesta és la història de Vintanella Landali, 17a encarnació de l'Etern Emperador, educada des de nena per agafar les regnes de l'imperi tan bon punt se li despertin els poders. Però també és la història del Kelan, un noi criat en un racó remot d'Aquidàvia, la vida del qual canvia de cop el dia en què decideix desafiar l'autoritat local. Quan els destins de tots dos s'encreuin, el futur de l'imperi farà un gir inesperat. El cicle de l'Etern Emperador està editat per Montena i el podeu comprar per 16,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Thank you. En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre Rússia, l'escenari més gran del món, del periodista nascut a Berga l'any 1977, Manel Alias. El periodista Manel Alias és el primer corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou. Durant tots aquests anys de notícies i reportatges, ha recorregut la immensitat de Rússia, recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica, però que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat. Una nena de 5 anys que va contemplar estorada mentre plantava patates amb l'àvia, l'aterratge de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la humanitat, el DJ radioactiu que feia oblidar amb la seva música la mort segura que assetjava els liquidadors de Txernòbil, la dona de fer feines que ha esdevingut alcaldessa per sorpresa en una petita població, la imatge bellíssima de l'àvia que patina cada dia sobre el llac Baikal, les peculiaritats i la duresa de la vida a la zona habitada més gèlida del planeta. L'autor rastreja amb olfacte de reporter els grans temes que singularitzen aquest país de guerra i poesia, però també els fets quotidians més pròxims, els que afecten els seus veïns i a ell mateix i que resulten igualment potents als ulls dels lectors. Rússia, l'escenari més gran del món de Manel Alias, ha estat editat per Ara Llibres i el podeu comprar per 21,90 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre El llop de les pomes verdes, de Gisela Pou, adreçat a infants a partir de 7 anys. Què en fem de les nostres pors? Aquelles pors que ens envaeixen en la foscor i ens paralitzen, tan aterridores, què ens semblen d'invencibles? Potser podem inventar un llistat de maneres per fer-les marxar, inclús pensar matar-les. Però a la llarga anem descobrint que la majoria només necessiten ser estimades. Créixer també és aprendre a abraçar-les. El llop de les pomes verdes és un llibre de lectura autònoma que, amb molta delicadesa, estableix un diàleg entre pare i fill al voltant de la por. Una història quotidiana, de superació, complexa en la seva senzillesa, que obre una finestra a fer-nos preguntes i a mirar el que percebem des de diferents prismes. El llop de les pomes verdes està editat per Vindibooks i el podeu comprar per 12,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar El lladre de bicicletes, un film de 1948 dirigit per Vittorio De Sica, que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa d'aquell any, a més dels premis BAFTA a millor pel·lícula i Globus d'Or a la millor pel·lícula estrangera. Roma, 1948. Fa 3 anys que la Segona Guerra Mundial ha acabat. La societat italiana s'ha convertit en un gegant campi qui pugui. La quotidianitat és una lluita permanent contra la desesperació i la fam. I pitjor encara, res en l'ambient indica que les coses hagin de millorar. Enmig d'aquesta derrota moral, Antonio Ricci viu per primera vegada en 2 anys un dia de felicitat. La raó és que per fi ha trobat una feina. Per tal de dur-la a terme, necessita una bicicleta, que compra empenyorant tota la roba que un dia fou el dot de noces de la seva dona. Ara bé, un dia, un lladre li roba la bicicleta i, conseqüentment, perd la seva feina. Fa tots els possibles per recuperar-la, però sense èxit. I llavors només queda una solució: robar una bicicleta.
Ei, Bruno, toma el tranvía y vete a Montesacro. Espérame allí.
¿Dónde?
Pero es que eres tonto, márchate.
¡Ladrón! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Ladrón! ¡Cogedle!
El lladre de bicicletes és una pel·lícula imprescindible del moviment cinematogràfic anomenat neorealisme italià i la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar de Sergi Carbonell, un dels compositors i teclista dels Charango, que publica en Halley Records el seu quart disc en solitari. Es titula Ubuntu i compta amb 13 cançons instrumentals enregistrades entre Catalunya i Budapest i interpretades en piano acompanyat del quartet de corda de la Budapest Symphony Orchestra. Les cançons s'han composat pensant directament en aquest format, ja que Sergi Carbonell tenia clar que volia fer un pas més en el seu camí de recerca i aprenentatge i per això ha acompanyat el seu piano amb un quartet de corda. Això li ha permès treballar el procés de composició des d'un altre prisma i un nou punt de vista. Ubuntu és una paraula africana que es pot traduir literalment com «jo sóc perquè nosaltres som». La paradoxa del disc és que proposa un viatge individual d'introspecció i d'intimitat. I és, precisament des d'aquesta solitud, que convida a experimentar el vincle invisible que connecta totes les persones com a humanitat. Cada una de les 13 cançons s'ha publicat a YouTube amb un vídeo i també s'ha publicat una tirada única de 555 discos físics.
Va de llibres.
Doncs bé, avui a la secció de l'entrevista del Va de llibres és un honor i un plaer parlar amb l'escriptora trempolina Maria Barbal. Hola Maria, moltes gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Balaguer i molt contentes de conversar avui sobre literatura amb vostè, realment un autèntic honor.
Moltes gràcies, ja encantada de participar en el programa.
Moltes gràcies. Recordem que Maria Barbal va rebre la setmana passada el Premi Comte Jaume d'Urgell atorgat per la Paeria de Balaguer i que també l'any passat doncs, va rebre el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, entre molts altres reconeixements que, doncs, que ha rebut al llarg de la seva dilatada carrera literària com a escriptora. No? Maria, entenc que està satisfeta de rebre tots aquests guardons perquè, en certa manera, doncs, són com una recompensa a tots aquests anys dedicats a la literatura, no? Un reconeixement, podríem dir, a la feina ben feta. Com ha estat tot aquest procés de començar a escriure i ser una escriptora poc coneguda, una noia de poble, fins a convertir-se en una de les escriptores catalanes més traduïdes, més populars i més reconegudes a Catalunya? Com es digereix tot això?
Bé, jo no sé si estaria d'acord amb tot, però ja... Sí. Ja em sembla bé, no? Diríem, no entrarem en detalls, però es pot respondre molt fàcilment. Són uns 40 anys d'escriure i de publicar. Aquí, doncs, amb 40 anys, doncs, hi ha de tot, hi ha inicis, hi ha molt d'esforç, molta il·lusió, hi ha petits premis que t'ajuden, i després doncs, hi ha un recorregut amb tot de qüestions positives i no tant, no? Sí que és cert, en el meu cas, que he estat una autora afortunada des de bon començament, perquè la primera novel·la va ser molt ben rebuda quan era una persona que no havia publicat abans, que tampoc em movia en el... dins d'un àmbit editorial ni tan sols periodístic, i per tant, doncs, aquesta, diríem, bona sort, que també és comentable, doncs m'ha seguit afavorint, però tenint en compte que és molt de temps i moltes arbres i dies de tots colors.
Molt de treball, sí. Oi? Per què escriu Maria Barbal?
Bé, no sé si la resposta hauria estat igual a l'inici com ara, però sí que hi ha un punt en comú, que és escric perquè és una activitat molt important en la meva vida. Des de bon començament va ser així, però ara podríem dir que s'ha consolidat d'una manera definitiva.
Com afronta la creació d'un nou llibre? Com és el seu procés d'escriptura o quines tècniques utilitza?
Bé, el procés de creació entre un llibre i un altre varia, però sempre hi ha alguna cosa que es manté, que és l'interès per un tema, per un argument, per uns personatges, per uns fets. Sempre comença per una gran passió, que moltes vegades és una obsessió. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi ha camins diversos, però normalment és molt de pensament sobre aquesta qüestió que ens interessa i veure com la podem transmetre mitjançant el llenguatge, l'escriptura. Per això, doncs, clar, necessitem doncs, pensar les possibles parts que tindrà el desenvolupament d'aquella narrativa, jo estic parlant de narrativa en principi només, i trobar el punt de vista. Aquests són un dels elements bàsics per poder començar un projecte literari. Llavors, a mesura que es va escrivint, entren en joc tota una altra sèrie d'elements que també tenen la seva importància, no? Que és doncs, la situació personal, la situació social que vius, totes les lectures que poden confluir en aquell moment creatiu. És a dir, jo crec que és un treball molt porós el de la literatura, però això sí, sempre el comandament l'ha de portar la persona que vol escriure sobre un argument o un tema.
Quan comença una novel·la, doncs, sabrà com, ja sap com acaba abans de començar-la? La té al cap o va sobre la marxa?
No, tampoc és així. A veure, és fantàstic tenir el final quan un comença, perquè tot va molt ben dirigit cap allí. Però no és absolutament necessari, perquè de vegades tens la idea sobre una història, però no saps exactament on posaràs el punt i final. I això, naturalment, t'ho diu la mateixa història, els mateixos personatges, d'alguna manera et porten allí quan ja hi ha moltes, moltes hores que et dediques en aquest treball, que aprofundeixes en els fets i en els personatges.
Hi ha alguna novel·la que li hagi estat més complicada o difícil de capdellar, diríem, si és que en té alguna?
Sí, sí, i tant, clar que sí. Doncs hi ha novel·les que perquè utilitzen molts personatges, de vegades són bastant difícils d'arribar a un punt culminant, que no té per què ser ni positiu ni esplendorós, però d'alguna manera ha d'acabar, no? I ha de deixar, penso en el lector, un sentit de coherència de la història que estan llegint. No podem decebre el lector en aquell moment, perquè ens decebríem nosaltres mateixos abans,
correcte.
No? Sí, jo què sé, ara em costaria potser dir, potser Belledat va ser un llibre que em va costar arribar al final. No sé, gairebé tots els que han estat una mica complexos en la pell de l'altre, a l'amic escocès, uns quants. Els que tenen més abundor de personatges i
de trames,
de ramificacions, la història.
Si hagués de donar algun consell a un jove escriptor que tot just comença, quin seria el més important que vostè li voldria transmetre?
Esclar, per una banda, la sinceritat. És a dir, que escrigui sobre alguna cosa que realment li interessi. Un altre consell, que és, esclar, no és gaire ben rebut, seria no tinguis pressa. No tinguis pressa a escriure pàgines i pàgines i pàgines i sobretot acabar-les i de seguida intentar donar-li sortida.
S'ha de pair, no?
Sí, deixa que maduri la història, els personatges i el teu propi llenguatge, no? que és l'eina fonamental de l'escriptura.
Doncs fantàstic. En algunes ocasions he llegit a la premsa que serà etiquetat com una escriptora rural. Vostè s'hi sent identificada o creu que les seves novel·les traspassen aquesta etiqueta?
Aquesta etiqueta no té cap mena de sentit. Jo començo escrivint Pedra de Tartera, que és una novel·la situada en una petita vall pirinenca del Pallars, Sobirà, i naturalment és rural d'ambient al 100%, perquè ja ho dic, no? Passa en un poble xic i tot l'ambient és d'una economia de ramaderia, sobretot, i també petita agricultura. Però això no té res a veure amb la història. Jo escric una novel·la sobre la Guerra Civil Espanyola, viscuda en un lloc xic d'aquesta zona i per una protagonista, per una família i, de fet, per un ambient, per una vall on passen coses molt similars als que els estan passant amb aquesta gent. No? Llavors, en aquest moment, doncs, es va començar a parlar de literatura rural, literatura urbana. Crec que són unes etiquetes que més aviat retallen possibilitats, no? Perquè, clar, si un sent literatura rural, pot estar pensant doncs, en autors molt importants com Faulkner, i que ningú el col·locaria així, quan va ser un senyor que va viure doncs, en un ambient immensament rural. Però això té un valor relatiu, és un aspecte de la seva obra. Només és un aspecte. I, per tant, jo crec que no és un bon etiquetatge aquest.
No, perquè al final totes les seves novel·les, les històries són extrapolables a altres. És a dir, podria passar al Pallars perquè en algun lloc ha de passar, no? Però la mateixa història doncs, podria haver passat en un altre lloc.
Per descomptat. I com altres històries que he escrit i les he situat, doncs, per exemple, a Barcelona, però no m'agradaria tampoc que diguessin que és literatura urbana. És només un aspecte del que pot sortir en aquella obra.
Entenc que com a escriptora doncs, ha de conviure molt de temps amb els personatges que es va creant, no? I acaba empatitzant amb aquesta gent.
Oh, per descomptat que sí, no, acabo i començo ja, perquè és molt difícil no estar dins del personatge i escriure com si fossis ell, tant si el fas parlar com si no el fas parlar, però en tot cas segur que el fas pensar i fas fer coses. Per tant, d'alguna manera vius dins del personatge, però no d'un, vius dins d'uns quants personatges, no? És una feina introspectiva que per altra banda, és senzilla alhora, perquè tu també ets una persona i tens els teus projectes, la teva alegria, la teva tristesa, tot això que després has d'endevinar amb un personatge que de vegades és molt diferent de tu. No?
Justament ara li anava a preguntar que amb quin personatge creat per vostè s'identifica més. Quina és més Maria Barbal?
Ui, això...
O hi ha una mica, hi deu haver una mica de...
Això, una mica de... Veure, en principi, jo intento no escriure sobre mi mateixa directament. Vull dir, ara, entenc que sempre en una obra escrita per tu hi ha elements teus, però de vegades són o molt superficials, o una experiència que has tingut i que t'ha semblat interessant, però que no necessàriament és reveladora ni del personatge ni de la història. De vegades sí, de vegades no. A veure, hi ha alguna obra meva que, perquè se situa en els anys aproximats que jo he viscut en relació a la protagonista, potser està més a prop meu, però és, en aquest cas és País Íntim, un personatge doncs, que es diu Rita i, en certa manera, parcialment és el meu alter ego, no? Però mai diria que jo em puc confondre amb aquest personatge perquè hi ha moltes parts de la novel·la que no tenen res a veure, no? Però sí que hi ha alguna cosa meva.
Pedra de Tartera va ser la seva primera novel·la, la que va escriure, i ha estat un referent per a moltes generacions i fins i tot diria que ja forma part del cànon literari català. La meva pregunta és, o sigui, l'èxit que va tenir aquesta primera novel·la ha marcat d'alguna manera l'escriptura posterior dels seus llibres? És a dir, jo com a lectora tinc la sensació que és molt més difícil no escriure la primera novel·la, sinó la segona, i més tenint en compte l'important èxit que va tenir la primera. Com afronta aquest primer èxit i si és limitador, diríem?
Sí, és molt interessant aquesta pregunta. Jo estic totalment d'acord que la segona novel·la és molt més difícil d'escriure que la primera, sobretot si la primera és molt ben rebuda, no? Que és el cas meu. Jo he de dir que, per altra banda, que vaig escriure La mort de Teresa, que és un llibre de contes breus, i aquest va ser el meu segon llibre. La segona novel·la va ser Mel i Machines. I ho vaig escriure amb molta ingenuïtat, amb moltes ganes de provar-me jo mateixa si era escriptora o aquella novel·la havia sorgit d'una necessitat molt intensa i prou, no hi havia res més, no?, que hauria pogut ser. Per tant, no vaig ser conscient d'aquella dificultat fins que em vaig adonar que era molt més difícil mantenir l'interès del públic, dels editors, de tots, a partir del segon llibre, del tercer, etcètera.
Correcte.
Sí, de vegades és més fàcil començar que continuar. Perquè,
sí, realment tinc aquesta sensació com a lectora, que bueno, la primera, bueno, però després la segona sembla difícil.
Sí, és així.
M'agradaria parlar sobre la seva darrera novel·la, Maria, que es titula Tàndem i que va guanyar el Premi Josep Pla. Què hi troba el lector a Tàndem o quines idees ens ha volgut transmetre?
Bueno, és una novel·la sobre la maduresa de la vida, de com som la gent que ja hem viscut la major part de la nostra vida, desenganyem-nos, és així. I llavors veure quines energies hi ha encara en la persona, aquestes ganes de continuar endavant, ganes, per què no, d'estimar, de ser feliç, etc. Al costat, d'una responsabilitat sobre la situació de cadascú. No? Uh-huh. És això el que la novel·la explora, una mica tensió entre una acceptació d'una vida que ha durat bastants anys i el present, aquest present que els protagonistes no el volen mort, sinó al contrari, el volen molt viu.
I tant, la vida encara continua, no? Malauradament el temps ja se'ns està acabant, però estic molt interessada en saber la seva opinió sobre el panorama literari català, com creu que gaudeix de bona salut actualment, sobretot amb aquests problemes amb la llengua? Com ho veu tot plegat?
A veure, una cosa i l'altra de vegades no tenen tanta relació com semblaria. Jo crec que el panorama literari català és d'una gran productivitat, d'una capacitat de creació extraordinària. Hi ha moltíssims autors, alguns femenins, no? Que estan posant damunt dels prestatges de les llibreries moltes novel·les, narrativa interessant també, evidentment, poetes, autors de teatre, etcètera, no? Hi ha un molt bon moment de creació, la qual cosa contrasta en les grans ciutats, sobretot, amb l'ús del català, perquè per motius complexos i bastant diversos, però alguns estan molt clars, doncs el català passa per un moment difícil, sobretot, ja dic, a les grans ciutats, perquè doncs la importància del món audiovisual, de la comunicació per vies online, doncs que ja va cap a l'anglès o va cap a grans llengües, no? Això ens va absolutament en contra. I després per altres qüestions, no? Perquè, per exemple, no sé, és molt difícil una immigració que arriba molt contínuament donar-li les possibilitats d'arribar a ser parlants en català, no? També perquè, evidentment, el català és una llengua que té una vida petita al costat de la gran força i immensitat de poder que té el castellà.
Abans, l'última pregunta abans d'acabar, Maria. Tindrem aviat notícies seves en forma de novel·la? Hi haurà alguna publicació recent?
Aviat no, però de cara a la tardor, sí.
Molt bé. Doncs, fantàstic, estarem molt emocionats de poder-la llegir. Sabeu que teniu totes les novel·les i totes les obres escrites per Maria Barbala a la biblioteca i que les podeu agafar en préstec i, si no, anar-les a comprar a les llibreries de proximitat. Moltes gràcies, Maria, per voler estar amb nosaltres al Va de Llibres. Un gran honor, un plaer i molts encerts i molts premis que segurament li arribaran d'altres.
Gràcies. Moltes. I us desitjo molts anys d'aquest programa.
Moltes gràcies.
A veure.
Va de Llibres.
Aquest mes de febrer està protagonitzat pel cicle Biblioteques amb D.O., tot i que hem hagut de fer algunes adaptacions per la situació sanitària que estem vivint. Així doncs, us recordem les activitats programades pels propers dies.
Avui dimarts, dia 15 de febrer, a les 8 del vespre, la biblioteca acull el concert de presentació del darrer disc del cantautor balagueri Joan Blau, Arrels de Músic.
Del 3 de març fins al 29 d'abril, la biblioteca acull l'exposició Casa, una exposició interactiva ideada pel ClickCat que obre la porta al joc i a la reflexió sobre el concepte de casa per recórrer totes les seves estances i racons. S'ofereixen visites guiades a les escoles que ho sol·licitin.
També al mes de març, concretament dimecres dia 9 a les 6 de la tarda, la biblioteca organitza l'Hora del Conte, Contes de Rosa i de Blau, a càrrec d'Assumpta Mercader, enmarcada en els actes de commemoració del Dia de la Dona.
Podeu consultar totes les activitats programades al web biblioteca.balaguer.cat.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. L'última notte, de la música italiana Ariete.
Un'altra estate passa e la guardiamo andare in silenzio. Tu mi sfiori le labbra e mi prometti ci vedremo presto. E sparirà la sabbia, si lascerà trascinare dal vento. È vuota quella piazza, Ricordo quando ci stavamo in chat. D'assesi sulla riva all'alto mare. Quante giornate ho visto cominciare. La luce spenta adesso in quel locale. Dove andavamo per gridare? No! Ricorderai. E siamo soli in spiaggia, se non abbiamo bisogno di niente. Se sei tra le mie braccia, giuro stanotte durerà per sempre. Mi risfiori le labbra e restiamo insieme fino alle sette. E sparirà anche l'alba tra baci che sanno di sigarette. D'assesi sulla riva all'alto mare. Quante giornate ho visto cominciare. La luce spenta adesso in quel locale. Ci torneremo per gridare. Non mi importa di niente. Io l'ultima notte la passo con te. Prendi da bere e portami dove hanno le stelle. È l'ultima notte. Solo io e te, dimmi che ti ricorderai. Dimmi, dimmi che ti ricorderai. Dimmi, dimmi che ti ricorderai.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.